Continuem aprenent més sobre nutrició esportiva amb el Jaume Jiménez. Bona tarda.
Hola, com esteu?
El Jaume ja sabeu que és dietista nutricionista, especialista en nutrició esportiva, és fundador i director de Nutritional Coaching i també és el coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona, entre moltes altres coses, eh? Ho fem breu perquè és que si no estaríem 10 minuts presentant el Jaume i tampoc és qüestió d'això. Avui parlem de nutrició antiinflamatòria. Li ja vam dir-ho la setmana passada. Sempre intentem relacionar o relacionem l'alimentació doncs, amb gasolina, no? Com allò que ens permet tirar i acabar el dia o rendir més a l'esport, però té moltes altres possibilitats, això de l'alimentació, a nivell cognitiu, a nivell antiinflamatori, no només serveix per aprimar-se o per engreixar-se. I avui aprofundirem una mica més en les possibilitats de l'antiinflamació, perquè ja sabeu que l'activitat esportiva és inflamatòria, per definició, i està bé tenir estratègies per reduir aquesta inflamació, per poder continuar entrenant i per poder continuar rendint com creiem que ens mereixem, bàsicament, Jaume, aliments antiinflamatoris, suposo que sortirà la cúrcuma avui, però la setmana passada la vas deixar anar una mica, com una pinzellada.
Sí.
Però no sé si és el principal tema o n'hi ha més aquí.
A veure, hem de ser, primer de tot, rigorosos.
Correcte.
No? Perquè sí que és veritat que amb el tema de nutrició antiinflamatòria no m'agradaria que hi haguessin mals entesos. Sí, és veritat, com tu deies, que la pròpia activitat física, el propi esport és proinflamatori, però és, diguéssim, una situació proinflamatòria bona, perquè això genera certes adaptacions, estímuls estressants a nivell muscular, genera alteració en la síntesi de determinades proteïnes, expressió gènica, i com a conseqüència d'això, sempre que es recuperi bé, es generen adaptacions que milloren la funcionalitat muscular.
Principi de sobrecompensació.
Exacte. Mm-hmm. Per tant, això, sense cap mena de problema, que ningú deixi de fer esport perquè pensi que li provocarà més inflamació, perquè és transitori i genera una millora substancial. El que passa que, com sempre, podem fer altres coses a part de l'esport per no generar o no afavorir aquests processos sobreinflamatoris, no? O sigui, agreujar aquesta situació. I aquí és on entra, entre altres coses, la nutrició, la hidratació i una altra cosa que no m'agradaria oblidar-me i és el descans. Fonamental, perquè a vegades un bon descans pot ser el millor mecanisme antiinflamatori, eh? O sigui, no només nutrició, no només prendre coses, sinó fer coses ben senzilles, i és dormir, descansar. Això té un potent efecte antiinflamatori. I, per allò de més, doncs parlarem de nutrició.
Molt bé, molt bé. Però el primer consell és relativament senzill d'aplicar, el que passa que hi ha moltes persones que acaben entrenant més del que els toca perquè es pensen que el descans és pels covards.
Exacte.
I, en canvi, no, el descans és pels intel·ligents.
Exacte.
Pels que volen, al final, rendir més i treballar de manera eficient.
Exacte.
Molt bé. Tenim el tema del descans, que suposem que el tenim controladíssim.
Sí, clar, el tema és que quan fem esport, doncs, evidentment, com jo comentava, es desenvolupen diferents reaccions, es generen substàncies, prostaglandines, mioquines, citoquines, moltes d'elles proinflamatòries, i evidentment aquí el que tenim que fer és, per una banda, és ajudar el propi cos mitjançant una bona hidratació a poder eliminar per als mecanismes fisiològics tot l'excés de substàncies que s'hagin produït, evidentment, amb una bona hidratació, i després amb una bona alimentació. Per una banda, tenim que fomentar alguns aliments i per una altra banda, tenim que reduir alguns aliments. I aquí és on anem. Per incrementar, doncs, evidentment, el primer que hem de tenir en compte és una bona qualitat intestinal. Hi ha una situació que a vegades passa en esportistes, que és el que s'anomena el SIBO. El SIBO és el sobrecreixement bacterià, que a vegades passa per diferents situacions, però principalment a l'esport es pateix moltes vegades per un patiment important, sobretot en esports de resistència i ultraresistència, de tota la mucosa digestiva. Uh-huh. Això genera ja aquí una situació complicada i pot incrementar el risc de patir problemes inflamatoris, dificultat en l'absorció de nutrients. Per tant, diríem que primer de tot, regularitzar la funció digestiva amb alimentació més prebiòtica, fibra soluble i també la ingesta de probiòtics, com poden ser el iogurt, kèfir o en algun cas inclús la suplementació. Una vegada tenim aquest tema digestiu controlat, evidentment els àcids grassos de la sèrie omega-3. Ja vam parlar en l'altra edició.
Sí.
Tenim els EPA i DHA, el consum de producte. M'agradaria destacar un producte molt interessant que s'està posant molt de moda i són les semilles de chia. Les semilles de chia són una gran font d'omega 3. Es poden prendre molt més fàcil que, per exemple, peix blau. Quan tenim esportistes i els dius de menjar peix blau, doncs no agrada gaire. En canvi, les semilles de chia, semilles de lino, les anous, també. Des del meu punt de vista, és més efectiu els àcids grassos que hi ha al peix blau, no? Perquè no són els mateixos els que tenim a les semilles de chia. Però, bueno, tot i així, el que és important és fer una alimentació rica en àcids grassos de la sèrie omega 3, linolènic, EPA, DHA, mitjançant el peix blau, o, com jo deia, les anous, semilles de lli, tota aquesta branca d'alimentació, sobretot perquè generarem substàncies que neutralitzaran les que fabriquem propis de la inflamació, a nivell de resolvines i protectines. Després, un bon consum de fruita i verdura, sobretot per uns components fitoquímics, com són els polifenols, molt interessants. Vam parlar ja en un programa del suc de cirera àgria, com un producte molt interessant, amb un potent efecte resolutori de la inflamació. Per tant, tenim aquí els polifenols que podem trobar a tota la fruita i verdura. I un producte, una substància molt interessant, que és la quercetina. La quercetina s'està estudiant, ja s'està recomanant molt en esport. La quercetina la podem trobar a la ceba, per exemple, és un aliment molt ric en quercetina, però també tenim, perquè la gent no entengui, quan pelem una taronja, sí, això que queda una miqueta amarg, que queda d'un color taronja blanquinós, sí, entre la pell i la taronja, això és molt ric en quercetina.
Això
també
que traiem, que sempre ho traiem perquè no ens acaba d'agradar.
Bueno, que és una mica amarg, no? Llavors ho traiem. Doncs la quercetina és una substància que ens pot ajudar moltíssim a reduir processos inflamatoris. Per tant, el consum de fruita i verdura per aquests químics i després fitoquímics, perdó. Després tota la branca d'herbes i espècies, no? Aquí tindríem la cúrcuma com a producte excel·lent, que s'ha vist. El que passa que sí que és veritat que si tenim períodes o situacions molt inflamatòries, les dosis de cúrcuma necessàries estan entre 3 o 5 grams i això és impossible, a no ser que mengis una muntanya
de curri.
Exacte.
De curri.
O sigui, abans moriràs que treuràs la inflamació. Per tant, llavors aquí necessitaríem prendre suplementació, però també tenim a l'orenga, al té verd, no?, que també poden aportar substàncies antioxidants, no en megadosis, sinó en la pròpia alimentació. Els antioxidants també poden ajudar d'una manera interessant a reduir o alentir aquests processos proinflamatoris.
Però un moment, quan parles d'antioxidants, clar, molta gent no sé si està pensant en aliments o està pensant en suplements. Em sembla recordar que els antioxidants amb suplements no s'acaba de veure si acaben de funcionar o no.
Bueno, a dia d'avui sí que és veritat que hi ha controvèrsia, però la meva posició seria prendre antioxidants a partir d'alimentació. Això, cap problema, aquí no tindrem cap mena de problema. Incrementar el producte vegetal cru, tot el que són llavors, tot això ens generarà una quantitat d'antioxidants suficient sense risc de patir problemes Sí, perquè s'ha vist que la presa d'antioxidants es pot convertir en lloc d'ergogènic en ergolític, no? O sigui, pot reduir les adaptacions a l'entrenament. Per tant, això no passa amb l'alimentació. Per tant, no hem de fomentar producte a partir de l'alimentació. I després, un altre producte també molt interessant a nivell antiinflamatori, ho trobem al pebre, que és la capsaïcina. La capsaïcina és una substància, és un inhibidor bastant interessant de certs neuropèptids que tenen efecte proinflamatori. Per tant, la capsaïcina és un producte també a tenir en compte. De fet, hi ha cremes que es poden posar de capsaïcina per reduir la inflamació, per l'efecte rubefaciente que tenen, però això pot ser també interessant. De fet, hi ha productes que podem trobar que porten cúrcuma conjuntament amb pebre, no?
Sí, a més, el que t'anava a dir, que la capsaïcina potencia l'efecte de la curcumina, segurament.
Potencia l'absorció. Però són productes interessants per incorporar dintre de l'alimentació normal de qualsevol esportista.
I el pebre negre, si ens volem beneficiar de la capsaïcina, que sigui acabat de moldre, perquè si està comprat des de fa no sé quant de temps...
I el tenim a la cuina 6 mesos i fiquem una miqueta, doncs home, no. Si podem agafar i moldre al moment, encara millor. I després també, doncs, el consum de proteïna una miqueta més saludable. Sí que s'ha vist que per exemple, la cara ecològica doncs, pot tenir un perfil d'omega 3 una miqueta més alt, igual que els ous, també. Mm-hmm. Llavors, bueno, seria fomentar això, tot i que ara vindran els aliments proinflamatoris i aquí la carn vermella sí que potser no seria una de les opcions més interessants.
Val. Per tant, de moment el que hem fet és una petita llista d'aliments que són bons per evitar la inflamació, per reduir-la, i ara els aliments que hem de reduir o evitar.
Sí. En principi reduir, perquè això d'evitar és molt relatiu, no? Però sí que és veritat que igual que hi ha alguns aliments que tenen components antiinflamatoris, uh-huh. hi ha aliments que poden afavorir. O sigui, aquí entrarien els productes que són rics en àcid araquidònic, com poden ser les carns vermelles, principalment, els embotits, els làctics sencers, no? que porten tot el greix. Això sí que s'ha vist que poden augmentar certes substàncies que poden ajudar a afavorir els processos inflamatoris. Igual que els omega-3 afavoreixen les protectines i resolvines, doncs sembla que l'àcid araquidònic pot augmentar una prostaglandina que és proinflamatòria, proagregante plaquetario, fa la sang una mica més densa. I aquí, pues, evidentment, tindríem que reduir, si bé, pues, tot el que són aliments processats i ultraprocessats, que són rics també en greixos vegetals, no? que poden afavorir tot això. Llavors, clar, si dius, home, acabo d'entrenar dur, he fet un treball intens i em foto una hamburguesa amb unes patates fregides, home, potser no és la millor opció com una bona recuperació, no? En aquest cas, sobretot perquè, per lo que dèiem, no? Perquè estem introduint uns greixos al cos que poden afavorir la síntesi de substàncies que agreujaran aquesta inflamació.
Jaume, has parlat abans dels omega-3 com a antiinflamatoris, ara has parlat de determinats olis vegetals, que suposo que és per l'omega-6.
Exacte.
Que en determinats casos pot ser inflamatori. No tots els omega-6 ho són, però la majoria sí, no?
Sí, principalment, a veure, sí que és veritat que l'àcid araquidònic és un àcid realment insaturat, però es comporta dintre del cos d'una manera diferent. Sí, és veritat que tot el que són menjar ràpid, processats, ultraprocessats, formatges, embotits, carns vermelles, tot això es tindria que reduir. Mm-hmm. No eliminar, perquè, per exemple, els làctics són un producte interessant com a recuperador, mm-hmm. però sempre hem de trobar un punt d'equilibri. Un punt d'equilibri. I no m'agradaria oblidar-me, a part d'això, evidentment, dels greixos que són rics en la sèrie omega-6, com tu comentaves, és el consum de hidrats de carboni refinats. Ja ho trobem a productes processats i ultraprocessats, però hem de tenir en compte una dada que jo ja vaig donar en un programa, però va quedar una mica allà, que és que s'ha vist que quan mengem una quantitat important de sucres senzills, al cap de poca estona s'incrementen a la sang una quantitat de paràmetres proinflamatoris brutals. O sigui, el consum de sucre important afavoreix els processos inflamatoris i proinflamatoris. Per tant, això hem de tenir en compte, no? Això de doncs, prendre una Coca-Cola un altre producte que porti molt sucre, ens pot ajudar a recuperar el glucogen. Estem d'acord, però torno a dir el mateix, podem trobar un equilibri, millorar la qualitat, que no tot sigui sucre, no? Perquè ahir o abans d'ahir parlava jo amb un entrenador d'un club de triatló que portem nosaltres, i clar, li vam fer una valoració del seu estat nutricional i sortia una quantitat de sucres espectacular, no? Em deia, no, home, però si és que jo li poso mel a tot, no? Jo pren molts sucs, no? Perquè, clar, té sessions d'entrenament de 3 i 4 hores, és un entrenador de triatló. I està bé, clar, li sortien els sucres molt, molt, molt elevats. Hem de tenir en compte que el suc no és el mateix que la fruita, la mel no és la panacea que tot ho cura, podem parlar, ens pot agradar, però la mel és molt rica en fructosa. I justament la fructosa transforma d'una manera més fàcil en greix saturat, greix proinflamatori, més fàcil que altres sucres. Mm-hmm. Per tant, hem de tenir en compte que pot ser que pensem que estem fent bé les coses, però a vegades no és ben bé així. Per això tornem a recomanar un bon professional de la salut, un nutricionista a la branca esportiva, que realment verifiqui quins són els aliments més recomanables i en quin moment s'han de prendre. Perquè clar que un esportista ha de prendre sucre. Però s'ha de prendre en moments concrets i a altres moments poder escollir altres aliments que ens aportin els mateixos beneficis sense els perjudicis.
Molt bé. Quan parlaves de sucres refinats, inclous les farines blanques dins del grup d'aliments proinflamatoris?
Incluïdíssimes. O sigui, evidentment, tot el que és molt refinat, evidentment, això genera un pic de sucre brutal, brutal. Després, que pot ser interessant, però podem millorar la qualitat. Hi ha sucres, per exemple, avui dia, que no tenen la mateixa resposta dintre del cos, no? Com pot generar un litre de beguda isotònica, 60 i pico grams de sucre, quan un va fer spinning, home, doncs potser no és el millor, no?
Molt bé, doncs avui hem repassat alguns aliments antiinflamatoris i després també, amb el Jaume, alguns aliments que podem reduir cas que vulguem millorar aquests paràmetres inflamatoris que tenim, eh? Després, evitar-los o no és una qüestió de cadascun. Ja sabem que hi ha estratègies per treure coses d'un lloc i de l'altre, però això sempre en mans d'un bon professional que ens indiqui, que ens orienti i que impedeixi que tinguem deficiències nutricionals per voler compensar una cosa amb l'altra i al final ens quedem allò sense els beneficis de les dues coses, no? Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.